A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Nai, no, nai, no, no. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rovelló hi plora, ja no recom
més humit, esclata sang sense delit. Hola, bona tarda. Benvinguts aquí una altra vegada, un altre divendres, a Tocat del Bolet. Avui farem un programa en català i us comentaré unes quantes fitxes d'alguns bolets que encara podem trobar en aquestes dades i que són de la mateixa família. Estem parlant dels ceps, els boletos, que aquest any han fet unes florides molt, 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 molt maques. Començarem parlant del clàssic, del més buscat per dir, encara que personalment no és el millor, però bé, sobre gustos no hi ha res escrit. Parlem del cep, del boletus edulis. El cep, que a Catalunya també el coneixen per sureny, siuriol, cigró, siureni de vaga, entre altres noms. Si anem a la península, aquest boletus edulis el coneixen per Miguel, hongo blanco, hongo rubio, faisán, boleto calabaza o calabaza, boleto pardillo, entre otros, hay unos cuantos más. Al País Vasco le llaman udaz, que en eco hondo zuri, y hondo zuricha. Paco también, y otros nombres. Al País Valenciano le llaman corbal blanc. Y a Galicia le llaman andoa, Andoa Blanco, Cogordo, Madeiro, Viriato. A Aragón le dio un porro. Y si pasamos la frontera, si andem cap a França, lo coneixen a França per cep, cep de Bordeaux, piet, gros piet o potirón. A Itàlia és el famós porcino o porcini. A Anglaterra le diuen edible boletus o penny bon bolet. També le diuen king bolet, el rei dels boletus. I si ja parlem directament del bolet, direm que pertany a la família dels boletaceae, a l'ordre dels boletales, a la classe basidiomicotina i a la subclasse dels agaricomicetes. Si comencem parlant del seu barret, direm que és un barret que neix tancat de forma esfèrica, després que mica en mica es torna convex i finalment s'acaba desplegant fins a arribar en alguns casos als 40 centímetres de diàmetre. D'aquí que hi pugui haver exemplars realment voluminosos. Aquest barret és d'un color bru clar i pot tenir unes tonalitats rogenques o fins i tot blanques. És massís i robust. La seva cutícula és llisa i viscosa, sobretot quan hi ha humitat. I si l'estenyen, amb el dit recupera la petjada. O sigui, si l'estenyem o l'apretem amb el dit, torna a recuperar la forma que tenia el barret. I el fet que quedi marcat amb un rivet blanc, tot aquest rivet blanc rodeja o és la part final de tot el barret, és el que fa la diferència dels altres boletos. És un fet característic per averiguar que, o per saber que és un boleto edulis. Aquest rivet blanc que rodeja totalment el barret, en la part final, a la vora. I després diuen que el barret és, per acabar, que el barret és fàcilment desprendible de la cama, o sigui, que en seguida se separa de la cama o del peu, com li vulgueu dir. Si baixem una mica, sota el barret trobarem els poros, que són circulars i són del mateix color que els tubs, i no blaveixen a la fricció. Sí, sempre tenen el mateix color. Els tubs són lliures i llargs. Mesuren entre 10 a 20 centímetres. Ai, perdó, de 10 a 20 mil·límetres. Segons l'edat de cada exemplar, i són fàcilment separables de la carn. I inicialment són de color blanc. Després van passant a ser grocs i posteriorment a un groc verdós amb ja quan el bolet és madur. Si va ser més, trobarem la cama o peu, que és de color blanc o marró, un marró clar, és ample a l'inici i tendeix a estirar-se a la maduresa. És una cama grossa, robusta i gruixuda, consistent i panxuda. Pot mesurar entre els 5 i els 25 centímetres d'alçada i fins als 8 centímetres de grossa. Freqüentment és més engruixuda cap a la part mitjana que cap a la part de final de baix. La seva part superior està dibuixada per unes formes direm ben reticulades de color més opac que la seva base, que és més blanca. Tret distintiu d'aquesta espècie, té aquestes retícules a la part alta de la cama. Normalment aquesta cama, per consumir-la, es pela o es rasca, a part de la brutícia, per treure tota aquesta, perquè quedi la carn blanca. Si seguim més a baix, bueno, o entremig, anell no té, és un bolet, igual que la resta de boletos, no tenen anell. Si el tallem, trobarem una carn que és sempre de color blanc immutable. És espessa i tendra. La part que està sota la cutícula adquireix un color vermellós amb l'edat i adopta una consistència esponjosa i té un olor i sabor molt agradables i característics, com a fruita seca. Podria dir que es recorda lleugerament a l'avellana. Les espores són groguenques, llises i no amiloides. On podem trobar aquest bolet? El seu hàbitat. La fitxa diu que de l'ordre dels boletals és un dels únics boletos que es poden trobar en diversos hàbitats, d'aquí que la seva zona d'influència sigui molt àmplia. És un bolet que creix en sols silicis, o sigui, en pineres i aventoses velles, de més de 15, o de més de 15 anys fins als 30 anys, en alzinars, rouredes i suredes. És un bolet que tolera molt bé l'ombra i sol florir després de fortes pluges o pedregades. És un bolet que apareix de manera dispersa i no en grups. O sigui, anem trobant individualment un per l'altre. A vegades sí que trobem un parell o tres junts, però per norma no fan grans grups. És un bolet que creix solitari. I sobretot, recordeu això, que és un bolet que comença a florir o floreix després d'unes fortes pluges o pedregades, aquestes de pedregades o pluges de finals d'estiu, són molt bones, o al principi de la tardor, són molt bones per després anar a trobar els boletos edulis, els ceps. I durant quin temps podem trobar-los? El podem trobar a finals d'agost, com hem comentat, després d'aquestes fortes pluges, a cotes altes. I si les pluges s'acompanyen i la floració es prolonga durant els mesos de tardor, fins que arriben les primeres glaçades, podem arribar als principis de novembre. O sigui, aquests dies encara es poden trobar, fins que no glaça. El que passa és que aquest any portem un temps una mica boig, tant ara mateix està fent calor, com dies enrere va pegar una gelada, i va nevat i tot. O sigui, això va para la floració. Però bé, és el que hi ha, amb el temps no podem lluitar. Continuem parlant d'aquest bolet, del bolet dels edulis, i de la seva gastronomia, direm que és un comestible excel·lent. Sense dubte, un dels ceps més apreciats i coneguts. El seu nom, edulis, prové del llatí i significa comestible. És molt apreciat per menjar crut, tallat a làmines en amanida. El típic carpaccio que coneixem tots nosaltres. O també sofregit amb arròs, a fer un risotto. És un bolet fàcil de conservar, tant amb oli com amb vinagre, o bé congelat. I és molt adient per dessecar i utilitzar en forma d'espècie per condimentar plats. Per a molts aficionats i cuiners és el millor bolet. El seu ús i la seva textura són molt fins i desprenen un aroma i un suau que pot recordar a les ametlles. Tot i que la majoria d'usuaris descarten l'esponja verdosa de la part inferior del barret quan aquest bolet ja és madur, aquesta és molt preuada per alguns altres cuiners. I si tenim que anar en compte, és difícil de confondre, però sobretot aquesta cinta petita blanca que rodeja la vora del barret és una cosa significativa per sàpiga que tenim davant un edulis, però hi ha que tindre, sobretot els que comencen en això d'anar a buscar bolets, no confondre'm amb els boletos, els mataparents, d'acord? Que són una altra espècie. Bé, bolets semblants, és que bolet edulis, l'edulis es pot arribar a confondre amb els boletos comestibles de la seva família, igual que són de la mateixa qualitat, com el boletus finophilus, que és de color marró vermellós, el boletus aereus, que aquest té un barret bru amb fines escates i prement amb el dit no recupera l'empremta i creix, i aquest últim creix sota faig i roure, i el boletus estivalis, que és molt semblant però surt al finals de juny. Ja ho diu, el seu nom ja ho diu, no? A estivalis, de verano. O sigui, és també el coneixem com bolet de Sant Joan. També tenim el cep negre, que semblen a l'estivalis, però amb el barret i la cama molt més fosques. I altres boletos, perquè boletos hi ha un munt, que podem trobar també, són els boletos appendiculatus, que és més vermellós, el boletus venturi o citrinus, el boletus edulis F. articus, que neix sota bedolls, el boletus posteriensis, que els porus blaveixen, també tenim el decinum lepidum, o el sinail, que ja parlarem en una altra ocasió, que també és comestible, i després el boletus eritropos, o mataparent de bota vermella, que aquest, el característic és que es torna, al tallar-lo, es torna de color blau molt fort, se canvia i s'oxida molt ràpidament. I tenim uns que són tòxics, que són el boletus lúdicus, que és d'un color brunenc, i diuen que és possible toxicitat, entre altres. I també, si per aquí a baix posa el tilopilus feieus, que és tòxic, però el seu ús és amargant i se descarta immediatament. Doncs fins aquí aquesta fitxa del boletus edulis, que és un dels boletus més apreciats a la nostra, cuina, i que encara podem trobar, fins que no vinguin els freds més forts, el podem trobar encara als nostres boscos. I en uns segons continuem amb una altra fitxa boletaire. Bé, continuem amb aquestes fitxes de boletos. Ara anem, donem pas al boletos Finophilus, que aquí a Catalunya el coneixem per ciureny, cep rogent, cep vermell, ciuró, mullerol, cep de pi, entre altres noms. El seu nom, com ja he comentat, el seu nom científic en latí és Boletus Pinopilus, i si anem sempre a la península, a Castella, el coneixen per Boleto Pinicola, Hongo de Pino, Hongo Rojo, Miguel Rojo, Calabaza, entre altres. Al País Basc el coneixen per Ondo Belsa, Cascabels, Odo Bels, Cascagorri, Ontogorri i uns quants més. Al País Valencià el coneixen per Corball de Pi, a Galícia li diuen Xeto, Cogorda de Pino Bravo, Andoa dos Pinheiros i Madeirudo. En Aragón el coneixen per Fongo i Apidero. I com sempre, si passem la frontera i anem a França, el coneixen per cep de pins, a Itàlia per porcino rosso o brisa mora, a Anglaterra li diuen king bulete, i a un altre país que lo deixem córrer. Parlant en si d'aquest boletus, el Pinophilus, direm que pertany a la família dels Boletaceae, a l'ordre dels boletales, la classe Basidiomycotina i la subclasse dels Agaricomycetes. Si comencem pel seu barret, direm que és un bolet de molt maca presència i d'una talla gran, ja que pot mesurar entre els 6 i els 30 centímetres. Al principi és esfèric i després se va aplanant. Progressivament igual que l'edulis, se va aplanant fins a estar bastant aplanat. Té el marge de corbat, virant a pla, i és excel·lent. És un barret que és eixut, robust i carnot. Té un color marró vermellós fosc i és mat quan és adult. Encara que de jove, el color és més rosat, és més clar. La cutícula és llisa, no separable, és poc vellutada i amb una pruïna blanquinosa per sobre. És uniforme i immutable, o sigui, no bradeja. El seu marge es torna cada vegada més irregular a mesura que el bolet se va fent adult. Una altra característica o diferència amb els altres boletos. Si parlem dels seus tubs, direm que són separables i de color blanc. Són llargs, que es van enfosquint amb el temps, ja que passen de blancs a grocs i al madurar se torna d'un color olivaci. Els poros són tancats, de color blanc, i que viren a un groc verdós. La cama és dura, massissa, carnosa i grossa. Quan neix el bolet pot arribar a tenir més diàmetre que el propi barret, o sigui, parlant de la cama o de la pota. O sigui, que la cama, quan aquest boletus, el Pinophilus, és jove, pot ser que la cama sigui més gran, més llarga i més gran que el barret en si. I continuo dient la fitxa que a mesura que creix el bolet, el peu se va allargant i pot mesurar fins a uns 15 centímetres d'alçada, pot arribar. Primer, aquesta cama és de color blanc i més tard és d'un color més bru. És ventruda i molt, molt panxuda. I té una retícula de malles poligonals blanquinosa o crema, amb uns tons vermellosos a l'àpex, en concordància amb el barret. La base d'aquesta cama és gruixuda, carnosa i pot superar el diàmetre del barret, de lo grossa que arriba a poder ser. És un bolet si no té anell. Les espores són cilíndriques, lipsoïdals, llises i d'un color marró olivaci, com a gotes d'oli. Si parlem de la seva carn, direm que és ferma, és densa i espessa. És més consistent i de gust més suau i aromàtic que la dels altres boletos. És de color blanc, encara que sota la cutícula agafa una tonalitat rosada. I és una carn que té un olor i un sabor suau i perfumat molt, molt agradable. On podem trobar aquest tipus de boletos? Pues lo trobarem en sòls silicis, en pineres adultes de pi roig, també en boscos caducifolis, com alzinars, rouredes, sobredes, castanyers, i en el bruc o sotabosc de les feixedes. I en quina època, la quina temporada? Doncs direm que és el primer cep de la primavera i l'últim de la tardor. El trobarem des de l'estiu fins a la tardor, sobretot després de fortes pluges o tempestes. Hi ha una temperatura temperada i també després de primaveres humides, seguides de períodes càlids, que continuen aquesta humitat de les pluges de primavera. Cal tenir en compte que a la tardor anirem baixant de cota a mesura que l'estació avança. O sigui que al principi de la temporada trobarem cotes més altes i mica en mica anirem baixant de cota per anar trobant aquest tipus de boletos. I hi ha que tenir en compte que el seu hàbitat muntanyer és tipus muntanyer i que com la majoria de boletos és més aviat termòfil. Aquest bolet o boletos acabarà el seu cicle de formació abans no arribin les primeres glaçades. Ja dic que aquests dies s'estan veient alguns quants. O sigui que encara amb aquell temps que està fent, que ni fa fred ni fa calor, fa una barreja molt rara, estem a l'octubre i sembla que no sé en què mes estem, doncs aquesta caloreta que està fent afavoreix que continuï sortint els boletos. Bé, i per anar continuant, parlem de la seva gastronomia. Direm que és un comestible excel·lent. Admet les mateixes preparacions que el boletus edulis. És perfectament comestible en cru. Encara que l'ideal és amanir-lo, i es pot assecar també i tallat a llesques fines, però així es torna més fort de gust i més aromàtic. O sigui, per tallar i assecar-se guanya en aroma. Boletos semblants, per els mateixos que hem dit abans, l'edulis, l'estivalis, l'aereus. Podem afegir el boletos reixos, que té tonalitats roses i el seu peu no és blanc, i el Tilopilus feieus, o Mataparé amargant, que em sembla que hem parlat abans, que aquest presenta uns colors rosencs quan els exemplars són adults, i un peu amb un reticle ben marcat. I la seva amargor el diferència del altre bolet o de l'altre bolet que és comestible. Aquí, aquest últim no és comestible per el seu sabor amargant tan fort que té. Doncs fins aquí un altre boletus, el boletus finophilus, i en uns segons tornem amb un altre. Bé, una altra vegada aquí, un altre cop d'aquí, doncs continuem amb un altre boletus, que és el boletus aèreus. És el sureny fos, cep negre, siureni, siurol, mullerol, cep fos, cep de sureda, entre altres noms que com se coneix aquí a Catalunya, al nostre país. Si anem a Castella, a la Meseta, doncs, ahir l'anomenen Hongo Negro, Cabeza de Negro, Miguel Negro, Tentullo, Boleto Bronceado o Cabeza Negra. Al País Vas le dieron Ondo Bels, Ontu Balza, Buru Balza o Ondo Belzu, entre otros nombres. Al País Valencià le dieron Trompeyot, Bolo o Curvall Negra. Y a Galicia le dieron Madeirudo, Cogordo, Viriato, Andoa Castaña, Cogorda Nigral y Viriato Mouro. A Francia le la nomenan Tet de Negre o Bulet Bronce, o Sep Bronce. Italia, a Italia le dieron Porcino Nero, Mora o Fung Nero. A Anglaterra le dieron igual, por lo que es veu, a todos le anomenen igual, Quim Bulet, y a otros países que los deixem aquí al tinte. Passem a parlar en si del boletus en si. Direm que pertany a l'ordre dels boletals, a la família de la Boletaceae, classe de Basidiomycotina i la subclasse de Agaricomycetes, i el gènere dels boletus. Si parlem del seu barret, direm que és de color bronze o marró fos, gairebé negre, però és fàcil que s'esverri o s'esclareixi per l'acció del sol, pel vent i per la calor. O sigui que aquesta tonalitat fosca, negra o marró fosc, la perd per culpa d'efectes del sol, del vent o de la calor. La cutícula d'aquest boletus és seca, vellutada i llisa. És un barret que és hemisfèric i convex de jove i pot arribar a mesurar fins als 30 centímetres, al igual que els altres boletus. O sigui, són exemplars que agafen una gran grandària. Quan aquest boletus va envellint, es va aplanant i té el marge que no és estriat. Si mirem sota el barret, trobem els poros, que són com coloros amb el barret, però virant a un groc verdós de vell. I els tubs, que de jove són de color blanc, i a mesura que envelleix el boletus, es torna d'un color groguenc o crema. I quan l'exemplar ja està passat, es tornen de color marró o verd. Si parlem de la seva cama, direm que és d'un color bru clar o groguenc. És gruixuda, és sòlida i una mica rabassuda i robusta, encara que se va allargant i aprimant a mesura que creix. O sigui que neix més grossa i a mesura que el bolet se fa ben més gran, més adult, la cama es va aprimant. Aquesta cama està coberta per un reticle incomplet, poc evident, d'un color brunenc més o menys pàl·lid, en forma de xarxa que cobreix dues terceres parts de la part superior de la cama. Aquesta cama pot mesurar entre els 6 i els 12 centímetres d'alt, és més voluminosa i cap a la base. O sigui, la base és més gruixuda que la cama. I la part alta, la que toca el barret, és més prima. Lògicament, és un boletus, no té anell. Si parlem de la seva carn, direm que és d'un color blanc, és dura, és espessa i ferma, sobretot quan és jove. Però es va estovant a l'envellir. És immutable al tallar-la, o sigui, no canvia color, no s'oxida. I té lleugeres coloracions sota la cutícula. És un boletus que es curca amb facilitat, ja que no haver gaires bolets quan fructifica esdevé un objectiu prioritari per a un munt d'insectes que hi vulguin depositar els seus ous. Ja sabeu que aquest boletus, ara que ho comentarem, és el primer de la temporada. I llavors, com fa molta calor, hi ha molts insectes i enseguida es curca. Continuant parlant de la cal, direm que té un olor lleuger i agradable i un sabor suau i dolç de jove, però que a l'envellir aquest aroma desapareix i deixa de ser tan atractiu. Per tant, és millor deixar al bosc els exemplars adults o vells. Les espores d'aquest boletus són d'un color bru olivaci, són llises i fusiformes. I on podem trobar aquest bolet, el seu hàbitat? Doncs direm que és una espècie termòfila, creix en boscos de planifolis de caràcter mediterrani, com suredes, alzinars, castanyers, rouredes de tot tipus i fagedes. I només el trobarem a terrenys silicis, a un pH àcid, i dins d'aquests molt més en sols saulonosos o gravosos, en grava, on en aquests llocs tenen un drenatge que no permet l'acumulació d'aigua, els enxarcaments d'aigua. És un boletus que porteix hàbitat i temps d'aparició a Melou de Reis. El tenim de buscar a les parts més solanes del bosc, on toca més la llum, sobretot si estem buscant-lo sota castanyers o roures. Llavors també hem de buscar arbres esclareixats, que no siguin molt densos, sense gaire sotabosc. Preferiblement a llocs on, a part dels arbres esmenats, també es acompanyen cirerers del bosc, brucs o estepes, i a les vores dels camins i corriols. I per molt seques que semblen les solanes, després d'una bona tempesta els dies enrere, és molt probable que floreixin els sorells. I quina data els podem trobar aquest boletus, el boletus aèrius o cep negre? Doncs començaran a trobar de finals de primavera, o sigui cap al juny, fins a principis de l'hivern, fins que no arriben les gelades fortes, o sigui que aguanta una miqueta el fred, o sigui el fred de la tardor, i quan comença l'hivern desapareix la seva floració. No, per norma, aquest boletus fructifica després d'un període calorós, seguida d'una baixada sobtada de les temperatures i acompanyada de tempestes discontínues o tamborinades fortes, preferentment a l'estiu. El sorell fosc és el cep més termòfil, fins i tot més que el cep d'estiu, el boletus estivalis. Això vol dir que necessita caloreta, sol i llum per fructificar. Són coses que són importants per si volen anar a acollir aquests tipus de boletus. Doncs això, haurem d'estar molt atents a finals de primavera i principis d'estiu si ha fet bons petacs d'aigua per trobar alguna florada ocasional. Però sobretot és a partir de principi de setembre, quan amb les tempestes de final d'agost és més fàcil trobar una florada notable. Si parlem de la seva gastronomia, direm que és un excel·lent comestible, també es pot menjar en cru i també se pot assecar. I dels quatre tipus de ceps que hem parlat, el sorell fosc és, sense cap mena de dubte, el més preuat gastronòmicament parlant, ja que el seu aroma i sabor són molt intensos i alhora estan carregats de matisos que del cep del Pirineu, i donaran un gust únic a qualsevol arròs, un tipus risotto, a qualsevol salsa fungi o guarnició que voleu afegir un bon tros de tall, de carn, lògicament. Pot ser que sigui massa fort per a menjar-lo en carpaccio, per al seu aroma concentrat que té. Altres coses per poder comentar del boletus. Direm que sovint sentim anomenar els UFOs com a cep de terra baixa, ja que en ser una espècie termòfila i estimar-se més els boscos mediterranis com més pugent d'alçada, més difícil ens serà trobar-lo, ja que a partir dels 600 o 700 metres el trobarem gairebé exclusivament a llocs molt assolellats i difícilment en trobarem ni rastre per sobre dels 1.000 metres, tot i que pot haver alguna vegada alguna excepció. La millor manera per saber distingir un cep d'altres boletus és observar que la carn sigui ben blanca i que no canvia de color quan la tallem. El UFOs és un bolet de cicle ràpid, o sigui que té un cicle més accelerat que els bolets de Dordó, semblant al de l'ou de Reig, la Maneita Caesària. I amb unes temperatures de 22-25 graus pot florir. Encara que, com acostuma a sortir després d'aquestes fortes tempestes, la temperatura per norma sol baixar dels 17-18 graus després d'aquestes tempestes. I és quan el podem trobar als nostres boscos aquest tipus de boletos, el cep negre. I també diu que encara que les seves florades són molt irregulars i no es donen condicions òptimes cada any, si bé de forma cíclica ens trobarem amb una temporada molt bona o espectacular on tots els erols d'una zona floreixen massivament, o tot el contrari, temporades o anys que no trobarem cap. I com els altres boletos, doncs, bolets semblant doncs, ells mateixos, l'edulis, el pinícola. Ara encara també podem afegir el Serocomus vadius, que té els tubs i els poros blavegen al tacte i té fibrils marrons als peus i tota la carn de més mataparents. Però recordeu això, Serocomus mataparents tendeixen a canviar de color, a blavejar al tall o quan li fan una ferida. I els boletos comestibles mai canvien de color. I en uns segons continuem per l'últim boletos que us he portat avui. Bé, doncs continuem amb l'últim boletos de tots els que us he portat avui, dels quatre que us he portat, i en realitat aquest és el primer de la temporada, però deixa per final perquè aquest ja no el trobarem en aquesta època. Aquest el trobarem cap a molt principis de primavera. I aquest és el boletus estivalis o boletus reticulatus. Aquí el coneixem per el cep d'estiu, cep de Sant Joan, o Sureny. A Castella li diuen boleto reticulado, hongo de San Juan, Miguel de Roble, hongo blanco de verano, tontullo o boleto reticulado. Al País Vasco l'anomenen Udaco Hondo Furi, San Juan Ondoa i Hondo Furia. Al País Valencià li diuen Corball Sureny i a Galícia l'anomenen Bolouro, Madeirudo do Verano, Cogordo, Pachán i Bafuncho. A França li diuen cep de té, de verano, i altres països que més o menys s'anomenen igual que els altres boletos. Passem a parlar d'aquest boletos. Direm que pertany a la família Boletaceae, a l'ordre dels boletales, la classe Basidiomycotina i la subclasse Agaricomycetes. I començant pel barret, direm que és un barret que pot mesurar fins als 25 centímetres de diàmetre, que al principi és semisfèric, amb el marge gairebé enganxat al peu, després convex, de color marró avellana, clar, un color d'avellana clar, però d'un color uniforme. Encara que el to varia en funció de les condicions meteorològiques, ja que pot adoptar tons grisàcios en temps de sequera. El marge és, en els exemplars joves està regirat cap al centre. La cutícula és llisa i finament vellutada. I el tacte i en el temps sec sol canviar aquesta tonalitat vellutada. És un boletus que, bueno, el barret, que quan el temps és molt sec o li falta molta aigua, ja que és un boletus que surt al principi de temporada i fa molta calor, aquest barret es quartera o s'esquerda en plaques més o menys regulars, entre les quals surt la carn blanca i formant un tipus de retícula. D'aquí ve el nom de reticulatus. I l'estrenyiment, i al estrenyer-lo, amb el dit, la petjada roman enfonsada. O sigui, si l'apretem amb el dit, queda el dit gravat al barret. Si baixem i mirem sota el barret, trobem els tubs, que són llargs, separables, són de color blanc, però viren a groc amb l'edat. I els tubs, que són iguals, en si són iguals que... els poros, que són iguals que els tubs i no blaveixen a la fricció ni al tall. Sobretot això, no blaveixen. Aquests tubs són lliures, són rodons, llargs i fins a... es pot mesurar fins a 10-20 mil·límetres i són separables de la carn. Com hem dit, el color és blanc en els exemplars joves i en madurar evolucionen cap al groc. I al final de tot són o agafen una tonalitat verdosa. Són immutables al tacte. Si de cas, s'embroten una mica a les ferides. Si parlem de la cama o peu, diuen que és gruixuda, és curta, en la primera seva etapa. Després és cilíndrica i allargada. Pot mesurar entre els 5 i els 20 centímetres de llarg i fins als 8 centímetres de diàmetre. Aquesta cama és més engrossida a la part mitjana, en forma de bitlla, sobretot en els exemplars més joves, i té un color marró més clar que el barret. De vegades, fins i tot, blanc. Està recoberta d'una malla de reticles bastant regular, que s'aprecia més en la part superior de la cama o peu. La base d'aquesta cama és més engrossida que la cama en si. I com la resta de boletus, no té anell. Si parlem de la seva carn, direm que és gruixuda, espessa i consistent de jove. Amb el temps es torna més tova i sobretot el barret és quan se queda més afluixida, més fluixa, més tova. Aquesta cara és d'un color blanc en totes les zones i fins i tot sota la cutícula. Únicament és groguenca en el pla d'unió amb els tubs, pel contacte amb aquests. Quan la part dels tubs està en contacte amb la cara, aquesta cara agafa una mica de tonalitat groguenca. Aquesta cara és immutable al tall, o sigui, no canvia de color. I té un olor i sabor agradables, una lleugerament tirant a dolç. Les espores són de color ocre olivaci o marró olivaci. Són llises, fusiformes, amb gútules internes. On et podem trobar? Pues, l'habitat d'aquest boletus, de boletus estivaris o cep d'estiu, lo trobarem en sòls silicis, sobretot sota frondoses de roures de tots tipus, castanyers, faig i alzines. Encara que hi ha alguna cita sota coníferes, pi o avets. Sol créixer en grups de diversos exemplars més o menys dispersos. I quan el podem trobar? Quina temporada té? Doncs comença la seva floració juny a juny i acaba pues, finals d'estiu. De vegades se li veu també una mica a principis de la tardor. és un bolet abundant si hi ha humitat. Cosa difícil si és un bolet que surt a l'estiu. Gastronomia. Què podem parlar i què podem dir de la seva gastronomia? Doncs que és un excel·lent comestible i de qualitat comparable al boletus edulis, encara que habitualment és atacat per les larves dels insectes, cosa normal donada la seva època d'aparició. Ja hem comentat que comença a sortir al juny i fins a finals d'estiu. En aquesta època els insectes, el bosc està ple d'insectes i ràpidament infecten aquest tipus, aquest boletus amb larves i el curcan. I per acabar, què podem trobar de boletus semblants? Doncs pues igual, el que hem parlat abans, el edulis, el pinòfilus, el aèreus, en si són els mateixos, poden parecer-se, semblar-se, se poden semblar. Cada un té la seva tonalitat, el seu color, creix en un lloc o un altre, floreix en una temporada o una altra, però més o menys tots s'assemblen. I tots són comestibles excel·lents. Doncs fins aquí aquesta xarra que hem parlat dels ceps, de los boletus, del boletus edulis o cep, del boletus pinòfilus o cep rugent, del boletus aèreus o surem fox o cep negre, i d'aquest últim, el boletus estivalis o cep d'estiu o cep de Sant Joan. Doncs espero que aquesta informació s'hagi sigut que sigui bona, que us ajudi a trobar aquest tipus de boletus, que tot, com hem dit, tots són comestibles i tots són molt apreciats a la nostra cuina. I en uns segons continuem amb una altra fitxa. Bé, i per acabar el programa d'avui, tinc una altra fitxa d'un altre bolet, una mica curteta, no és un boletus, que com hem dit, hem parlat abans dels boletus, és totalment, un bolet totalment diferent. D'entrada és un bolet tòxic, i més que tòxic, és mortal. I per què vaig a parlar d'aquest bolet? Doncs perquè el bosc està ple d'aquests bolets, o molt semblants. I és un bolet que hi ha que tindre molt, molt en compte. És un bolet dels que hem d'aprendre com és, quals són, per la seva toxicitat. O com hem dit, és un bolet que pot arribar a matar a la gent, el ser humà. El nom científic és Lepiota bruno incarnata. En català no he trobat cap nom típic d'alguna zona de Catalunya. Sí que he trobat el nom a la resta d'Espanya, s'anomena Lepiota marrón rojiza, i en el País Basc l'anomenen Galaperna hiltzaile. És un bolet que pertany a la família Agaricaceae, a l'ordre dels agaricales, a la classe Basidiomycotina i a la subclasse Agaricomycetes. Hem dit que és una lepiota. Llavors, el barret, si parlem del barret, direm que mesura entre els 3 i 6 centímetres de diàmetre. Primer, aquest barret és hemisfèric i després és convex i finalment es torna baix i obtús. La cutícula és separable i és de color marró porpra fos. I està coberta d'abundants escates vellutades formant cercles concèntrics, excepte en la part del mamelló que queda pla, deixant entreveure la carn blanca rosada subjacent. El marge d'aquest barret és ondulat i excedent. I a la zona central es troba un disc més o menys delimitat de color més o menys variable, que va del marró vinós al marró rosat. Aquest disc és conseqüència de la menor dissociació del embolcall exterior del barret. És un bolet, lògicament, té làmines. I aquestes són desiguals, amb amèlules de variada longitud. Són lliures, són primes i bastant atapeïdes. Són ventrudes i de color blanc després de la seva eclosió, però després passen a tenir un color de crema fosc. Si parlem de la seva gamma, direm que fa entre els 2 i els 6 centímetres, o sigui que és un bolet de talla petita, sobretot petita, i per això s'aconsella que mai s'agafin les piotes petites per no confondre amb una d'aquestes que pot arribar a ser mortal. Com deia, fa entre 2 i 6 centímetres d'alçada, és una gamma que és cilíndrica, té un color rosat, més o menys una mica vermellós cap a la base, i no té escates aquesta gamma en la part superior, i és fàcilment separable del barret, o sigui, el barret i la gamma es poden separar molt ràpidament. Primer és fistulosa i després és buida. És eixamplada lleugerament a la seva zona inferior. Té la superfície llisa i blanca, a sobre de la zona anular, mentre que per sota d'aquesta es troba recoberta de fines escates del mateix color del barret, un marró porpra sobre un fons blanquinós. Com hem dit, o sigui, l'anell fa separació d'aquesta superfície, que per sota és llisa i per la part de dalt és llisa blanca i per sota es troba recoberta d'aquestes fines escates. La base d'aquesta cama diuen que no té volva i és igual que la cama, encara que pot ser una mica més gruixuda. L'anell és un anell doble i fugaç. La zona anular és discontínua. Com hem comentat, per sobre és llisa i blanca i per sota presenta escates similars a les del barret. Si parlem de la seva carn, direm que és bastant gruixuda, blanquinosa, excepte sota la cutícula del barret, que pren un lleuger color vinós. I aquest bolet té aquesta carn té una característica, un característic i dèbil olor acidulat, a fruita, semblant a la mandarina, però és insípid, és una carn insípida. Recordeu, aquest olor a mandarina. Les espores són de color blanc. I on les podem trobar? Pues, trobarem en grups d'encinars i pinedes, i si, sobretot, un bolet que pot aparèixer en parcs i jardins urbans. Sobre aquest bolet, direm que, no sé si va ser fa 4, 5 anys, no sé, no en recordo ara exactament, aquí a Mataró, un avi es va morir a causa d'agafar aquest tipus de bolets en un parc o en un jardí urbà. I més endavant, o més posteriorment, me sembla que a Màlaga, uns nens que estaven jugant en un jardí, en un jardí públic, van trobar aquest bolet i se'l van donar al gos que portaven. Ja que dic que el gos va passar a millor vida, no? Perquè va menjar aquest tipus de bolets i es va morir. Menys mal que els nens no el van agafar i se'l van menjar. Bé, com hem dit això, hi ha que anar en compte que aquest bolet també surt en aquests parcs i jardins urbans. En quina temporada surt? Pues sol sortir a la primavera fins a la tardor, en prats, després de pluges tardanes i en temperatures suaus. Ja dic que últimament, amb aquesta temperatura que està fent, que no és la dient per al mes que estem a l'octubre, i hem de fer una mica més de fred, jo he vist molts bolets d'aquests, d'aquest tipus de bolet mortal, que és la lepiota brona incarnata. Altres coses que tenim que prendre nota de les lepiotes. Doncs, per norma, les lepiotes menors de 7 centímetres de diàmetre solen ser verinoses. Per tant, prohibit, totalment prohibit, agafar lepiotes menors de 7 centímetres. Jo diria de 10, però bé, vosaltres mateixos. Ja sabem que hi ha alguna lepiota que és comestible, però si no la sabem, no la tenim clar, ben clar del tot, millor deixar-la allà on està. I ja que té en compte d'aquest bolet, doncs que té amatoxines i consumir-lo és potencialment letal. Té una simptomatologia similar a la produïda per la farinera borda, la Manita phalloides. O sigui, que té unes conseqüències i un patiment de la persona que el menja fins a la mort bastant fort. Què bolets se semblen? Pues se poden semblar als agaricus petits, els xampinyons petits, de tonalitats vermelloses, els apagallums petits o les piotes petites, i si tot i tot algun tipus de fredolic que ha perdut el color, és una mica més blanc de tonalitat. Bé, doncs aquí aneu en compte amb aquest bolet verinós, que és la lepiota bruna incarnata, que aquests dies hi ha molts, molts malvors. I fins aquí aquestes fitxes boletaires micològiques que espero us serveixen perquè quan aneu al bosc a buscar aquest tipus de bolets, els comestibles, no el tòxic, doncs us serveixen per això, per distingir-los un dels altres. I res més per avui. Us deixo fins la setmana que ve i això, si, com sempre, si sortiu al bosc, que tingueu molt, molt bona sort, que agafeu molts bolets comestibles i que gaudiu de la natura. Doncs fins llavors, salut i bolets a tothom. Adeu, amics.